La Dolors Bramon és una de les veus referents quan toca parlar del món àrab i islàmic. Doctora en filologia semítica i en història medieval, també és professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona. Entre els seus llibres podríem destacar Ser mujer musulmana del 2009, El islam político del 2017 i El Corán, una immersió ràpida, llibre publicat el 2018. L'any 2016 va publicar en català el llibre El islam avui, alguns aspectes controvertits. És una obra imprescindible per atendre i entendre moltes de les confusions que tenim a Occident sobre el món islàmic. Confusions, com no, que també afecten a l'àmbit periodístic. Aquest llibre, que us estem parlant del 2016, acaba de sortir la traducció al castellà. El publica Fragment Editorial. I nosaltres aprofitem la benentesa, doncs, per poder parlar amb ella i també, clar que sí, per desmuntar alguns tòpics falsos i alguns errors que encara continuem cometent quan parlem de l'islam. Dolors Bramon, molt bon dia.
Hola, bon dia tingueu.
Gràcies per venir.
De res, encantada.
Obro el llibre i una de les primeres consideracions és que la paraula musulmà, tal i com s'utilitza l'Alcorà, no només es refereix als seguidors del profeta Mahoma, sinó que va ser, en principi, un concepte molt més ampli.
Sí, això diu un pensador relativament modern. Ara hauria de buscar el nom. No el dic, però en el llibre està perfectament explicat. Creu ell que quan en l'Alcorà es diu muslim, que és a dir, musulmà, està parlant de tots els que creuen en un únic Déu. I, en canvi, els que avui nosaltres i ell consideren musulmans són dits d'una altra manera, són dits creients. És a dir, és molt important
la variació
de nomenclatura.
Però també ens passa en qualsevol altre tipus de religió, no?
Sí. El que passa és que això no veig que triomfi. És una teoria, pot ser certa, jo la crec, però tenim altres problemes abans de preocupar-nos de si els musulmans que citen el Corà són només els musulmans actuals o són els creients en un únic Déu, que aleshores són moltes més persones.
Hem familiaritzat molt la paraula islam, però seria convenient aprofundir una mica en aquest concepte, perquè potser tenim de vegades idees equivocades.
Jo crec que diria que massa sovint tenim idees equivocades, i això és culpa de tots, i dels plans d'estudi, i de com hem estat educats. Jo a vegades sovint, per goig i divertiment de les meves netes, doncs dic, estem molt mal educats, primer hem de desmaleducar i després començar a educar. És cridanera la frase, però
cridaneria és molt difícil.
Però és, oh, i tant. És gairebé impossible, però no sóc pessimista. Les xerrades sobre islam, les emissions radiofòniques sobre islam van augmentant i tenen oïdors, i les xerrades tenen públic. Per tant, això m'indica que hi ha una certa, vull dir, de veritat, interès per conèixer l'islam. He de dir també que l'islam és la manera d'entendre Déu que més creix des de fa molts anys. O sigui que cada dia hi ha més musulmans. No perquè es reprodueixin més, que segurament també, sinó perquè és una manera d'entendre Déu. A mi no m'agrada gaire parlar de religions. És una manera d'entendre Déu més comprensible. No dic més fàcil, però no hi ha dogmes com té, per exemple, el catolicisme. I no en té tants el cristianisme en general, el protestantisme. Per tant, és una religió seriosa, si és que n'hi ha alguna de seriosa, s'ha de dir tot, però pel que sigui, és la religió que més adeptes va tinguent. Conversions de persones adultes que abracen l'islam per convenciment.
I per què creu que hi ha aquest interès creixent, d'una banda, de conèixer més sobre el món de l'islam, i d'altra banda, un interès creixent per convertir-se a l'islamisme?
Li he de corregir, per convertir-se a l'islam.
Ho he dit
tot. No, li dic, per això, vostè ho diu...
Potser hauríem de...
No, ho ha dit molt bé, però en aquest moment no. Tenim tendència a confondre islam amb islamisme. I els que ens dediquem a l'islam, estudiar l'islam, un dia vàrem haver de decidir com distingir l'islam de veritat, el com Déu mana, l'islam correcte, l'islam tolerant, l'islam normal, el que Déu vol, distingir-lo dels islamismes que són tergiversacions de l'islam. Li poso un exemple, sense personalitzar, però els talibans quedarien englobats dins d'un islamisme, el govern d'Aràbia Saudita també quedaria englobat dins d'un islamisme, mentre que la majoria immensa de musulmans són musulmans i practiquen l'islam. Distingim entre islam com Déu mana i la resta en diem islamismes. Això la premsa ja ho ha... La premsa i la ràdio, potser ha tingut un lapsus comprensible.
No, Dolors, d'absolut desconeixement. Hem de reconèixer també...
Bé, però cada dia hi ha
més gent que ho ve.
A partir d'ara ja no el farà més.
No, aquesta ja no.
Sí?
En faré unes altres, però aquesta segur que no.
Bé, intentarem corregir-les.
Per què creu que hi ha aquest interès creixent?
Doncs ja ho he dit. Primera, la gent té inquietuds i sembla que en aquests moments l'islam, la doctrina de l'islam, acontenta més els inquiets per qüestions religioses que no pas el cristianisme o el judaïsme. Tot i que la mirada que ens arriba de l'islam no és precisament favorable. És injust, perquè si parlant d'islam, els islamismes són terribles. Aquest pretès estat islàmic no se li podia dir islàmic, però li vam dir tranquil·lament. Jo vaig protestar cada vegada que podia, eh? I ara que sembla que està desapareguent, no és cert, però ho sembla, doncs també segueixo criticant la paraula, l'adjectiu islàmic donat en aquest grup terrorista, assassí, tots els improperis que vulgui dir. Perquè la gent s'hi sent atreta? Misteris de la civilització, el cristianisme... Ho dic malament, perquè el protestantisme també creix. El que no cristian és el catolicisme. Deu haver decebut a bastanta gent, o alguns aspectes deceben. Clar, el cristianisme... Fem un altre error tots, ara jo l'estava cometent. Parlem de l'islam i ens creiem que és una cosa inamovible, monolítica. Jo ara mateix deia el catolicisme. Bé, hi ha el catolicisme del bisbe Casaldàliga, per exemple, mort. Era un catolicisme molt diferent que el del senyor bisbe Rocco Varela.
Yeah.
Eren bisbes, eren catòlics, però ben diferents la seva conducta.
El que està clar és que ens movem per tòpics i un dels més habituals està basat en una suposada uniformitat de l'islam.
Exacte.
Però és molt plural.
Hi ha tants islams com persones el practiquen. De la mateixa manera que hi ha tants cristianismes com persones diuen practicar-lo. I tants judaïsmes, vull dir, això... En català ho tenim molt clar. Tants caps, tants barrets.
Que ràpid és de vegades, eh?
No. Què passa? Que estic acostumada que em preguntin. Ja sou gran, jo ja ho veu.
Doncs encara li faré més preguntes.
Vinga.
Perquè és meravellós.
Dispari.
Que vostè no... Això, en compte amb això. No, ho dic perquè és sensacional poder intentar resoldre
però no ho resoldrem amb un matí,
No ho farem, no? Jo crec que ho tindrem complicat. No, però, per exemple, molts mitjans de comunicació occidental utilitzem, no ho sé, la paraula jihad per referir-se a la Guerra Santa musulmana.
Disbarat.
Perquè... Que és un altre que hem de tenir en compte.
Bé, anem per pams. Guerra Santa no és un concepte propi de l'islam, no ho ha sigut mai. Guerra Santa és un concepte propi del catolicisme. Exactament, neix... a raó de la primera creuada. És el papa Urbà I que arenga el personal a que vagi a reconquerir Terra Santa. No hi ha terres santes, hi ha terres fructíferes, agrícoles, ramaderes, santes, a mi em costa de qualificar una terra de santa. Bé, la idea en aquell moment era aquesta, i aleshores ell encunya el concepte Guerra Santa. Els musulmans no el tenen, aquest concepte. Tenen una cosa que els occidentals, i ara lamentablement molts musulmans, confonen per culpa nostra. Ells tenen l'obligació de defensar un país islàmic si és atacat, defensar, he dit si és atacat, i sobretot de ser cada dia millor musulmans. Això és el jihad. Jihad s'ha de traduir a l'Alcorà per esforç per ser cada dia millor. Millor musulmà, millor família musulmana, millor comunitat de musulmans, millor govern islàmic, etc.
Uh-huh.
El que passa que a l'Alcorà, en 10 ocasions, apareix la paraula jihad, o el verb jahada, que vol dir fer jihad, en sentit bèl·lic. I aleshores, sí, es podria identificar amb guerra. El Santa ja l'he aparcat fa estona,
ja,
eh?
Ja, ja, ja.
I aleshores, perquè una guerra pugui ser qualificada de jihad, tal com diu l'Alcorà, ha de complir unes condicions que, evidentment, no es compleixen. De memòria li dic, per exemple, en un jihad, en una guerra de jihad, no es poden matar ni dones, ni vells, ni nens, ni cecs, ni malalts mentals, ni crònics, no es poden destruir edificis encara que estiguin deshabitats, no es poden cremar collites. Ja veu que
ui, aquests, això,
aquí apliquem el nom de jihadistes...
Això no és guerra ni res. No,
no, més aviat és... I abans, a més, aquest país atacat, el territori atacat, entre cometes, hauria d'haver estat advertit de que un grup musulmà anirà allà a portar-li la llum de la verdadera religió, que jo no crec que sigui la verdadera, no m'hi he de ficar aquí. Però, esclar, Occident ha començat a parlar de Guerra Santa, ho hem anat parlant, els musulmans fins i tot, alguns més incultes, ja arriben a assimilar i creuen que fan Guerra Santa si ataquen, i hem tingut una desgràcia molt gran. Els catalans no, perquè l'Institut d'Estudis Catalans, que és el normatiu, ja vàrem entrar, com, jo hi era, per això ho sé, em sembla que el 2005, bé, el 2005 es va publicar el Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana, entràvem com a paraula catalana la paraula jihad, escrita amb G, i volia dir esforç per ser millor, i també una segona excepció, que deia, en contra de la meva opinió, Guerra Santa que fan alguns musulmans. Això ho arreglarem segur a la segona edició, perquè jo no paro de criticar-ho. Però el problema greu va venir l'estiu de 2014. El Diccionari de la Real Academia Espanyola va entrar jihad escrit en migrega, que no té cap mena de sentit, és gi com girona o com girafa, i va donar-li el gènere femení. Jo vaig dir, això està malament, perquè jihad és masculí, esforç és masculí. I comença ja posant-hi femení. Dius, estaran pensant en Guerra Santa?
Guerra, no? Ja estan portant cap a la guerra,
ho escriuen
directament.
I diuen jihad, femení. Guerra Santa de los musulmanes. Ara s'ha de lluitar contra això. I jo vaig veure com molts periòdics, el País mateix, que utilitzava jihad com esforç, esfuerzo, era quan parlava castellà només... Ara escriu en català, el País m'he equivocat, no.
No, el País continua escrivint en castellà.
Doncs vale.
Ara, la Guàrdia sí que fa edició catalana en castellà.
Han hagut d'amoldar-se al que diu el Diccionari de la Guerra... Ai, de la Guerra, de la Real Academia Espanyola, que diuen que limpia, fija i d'esplendor, i jo en aquest cas no ho veig.
Aprofitem que estem parlant amb la Dolors Beramont del seu llibre L'Islam Hoy, la traducció, eh? Aquest llibre, recordem, que és un llibre que es va publicar el 2016 i ara s'ha traduït al castellà, publicat per Fragmenta Editorial.
Perdona, hi ha tot un capítol en què explico aquest problema del malentès jihad.
Una altra de les paraules, Sària.
Sharia.
O Sharia, la llei de l'Islam.
No, jo ja començo per dir-li, no és la llei de l'Islam, sinó la pretesa llei de l'Islam. La Sharia, vostè que és de l'ofici, pot veure que a Marroc diuen és Sharia això, a Indonèsia és Sharia allò, a Aràbia Saudí o Iran, cada govern diu que és Sharia el que a ell li interessa dir que sigui Sharia. És a dir, no és una llei escrita, és un costumari que depèn molt del país, de la latitud i de la longitud, i que, per tant, ens han venut. Això sí que és culpa del periodisme, dels mitjans occidentals. Sempre que han parlat de Sharia, han dit Sharia o llei de l'Islam. S'ha de dir Sharia o pretesa llei de l'Islam. Posaré alguns exemples. La Sharia, la majoria de països musulmans, permeten que les dones condueixin, només faltaria. La Sharia, diuen, d'Aràbia Saudí fins fa poc, era que no podien conduir. Es preguntava, bueno, i per què? I et deien, a l'Alcorà no surten dones conduint.
Ja.
Punyeta, homes tampoc.
Ni anant als estadis de futbol.
Ni anant als estadis de futbol. Esclar.
És una mica complicat, eh?
Complicadíssim. És a dir, són o països com Indonèsia. Indonèsia l'any 2009 publica el Urbi et Orbi, que s'adhereix a la Sharia i ho commemora lapidant fins a la mort a una nena de 9 anys que havia estat violada. Bé, això és una salvatjada. No se li pot dir llei. No. I la xaria que diuen que regeix a Indonèsia no és la que regeix entre els musulmans de Nova York o entre els musulmans de Catalunya. És a dir, és un concepte xiclet que val per qui mana i el fa servir tal com vol qui mana.
Hi ha un capítol en aquest llibre titulat Verdades y mentiras sobre la mujer en el Islam. Ah, afirma, sí, que l'Alcorà és un llibre favorable a les dones.
Sí, em sembla que fins i tot dic feminista a posant-hi la nomenclatura actual. És favorable a les dones, però evidentment necessita explicar-se això. Tinguent en compte l'any en què va aparèixer. O sigui, al segle VII les dones eren alguna cosa més o menys que un animal. Les guapes servien les lletges a treballar. I, per tant, se les podia pagar, se les podia fer el que els hi donava la gana. Les guapes se les cuidava més, però tots sabem que un dia es feien lletges perquè l'edat no perdona. I l'Islam, l'Alcorà, perdó, critica tot això, prohibeix tots aquests actes antifeministes, diríem en llenguatge actual, diu que la dona s'ha de protegir, la protegeix, jo crec que la protegeix fins i tot una mica massa. Ara, una cosa és el que diuen que Déu va dir, que això és el que així es defineix l'Alcorà, l'Alcorà és dictat per Déu, i l'altra cosa el cas que se li fa. Una cosa és l'Islam i l'altra cosa els musulmans i les musulmanes. I això passa igual
però passa
amb
el cristianisme.
Passa de tot arreu.
A l'hora d'aplicar l'Alcorà ens trobem que el context social i cultural té molta importància. Posarem, sí, un exemple. La mutilació genital femenina no es contempla a l'Alcorà?
En absolut.
Tampoc la circumcisió?
La dels homes, tampoc.
Correcte, però aquestes pràctiques continuen sent habituals a Aràbia Saudí, a Egipte o a regions subsaharianes.
Sí. La referida als homes és un error, és a dir, jo li dic a vostè, bé, si vostè es vol convertir a l'Islam, no li tallaran res, però vagi tranquil pel món o els que m'escolten aquí dintre.
Tampoc caldria que em deixés barba?
No, caldria. La barba és
lliure.
Jo ja
la duc ara i ja la porto darrerament fa uns anys.
Ara, són
trobo
modes.
Que queda bé i aleshores...
Són modes. Miri, quan jo era jove, que ja tinc més de 70 anys, portar barba era ser de l'òrbita del PSUC. Que llavors no deien pessuc, sinó suc. Ara la moda... No, ara sembla que torna a venir la moda de barba la progressia.
Sí, el que no han tornat són les americanes de pana. Aquestes, es van quedar en una època...
Ni les mariconeres. Se'n recorda
doncs
d'aquelles carteres.
També sí. Li diré una cosa, millor que es quedin en aquell moment.
Sí, sí, és un passat. I la veritat és que veiem fotos, tenen certa gràcia. Bé, les modes són modes i venen i tornen i tornen i venen. Què li deia jo? Sí, la mutilació genital, primer m'agrada que li hagi dit aquest nom, perquè es tracta d'una mutilació, és a dir, de tallar un fragment del cos humà, en aquest cas de les dones i també dels homes, sense que hi hagi necessitat sanitària de fer-ho. D'això se'n diu mutilar. La circumcisió, hi havia una moda de segles que deia que era molt bona pels homes, que era més net. Des dels congressos darrers de pediatria, per exemple, l'últim o el penúltim ja potser que va tenir lloc als Estats Units, no sembla que li vegin tantes avantatges com fins ara s'ha cregut. Però, en fi, això és una cosa jueva, la circumcisió és jueva, obligatori pels jueus, i les dones jueves, les dones cristianes i les dones musulmanes poden quedar-se, han de quedar-se senceres la resta de la seva vida, a no ser que per un motiu mèdic els hagin d'extirpar, per exemple, l'apèndix. La pena és que això es fa perquè alguns musulmans ho fan per simpatia, no per simpatia de relació, sinó els socials diuen simpatia per proximitat, per proximitat territorial. Els musulmans els primers musulmans, els àrabs, són semites com els hebreus, els jueus ho practiquen per obligació, per tant ells ho van començar a practicar. I la de les dones, evidentment, s'ha de prohibir perquè és una salvatjada, només comporta que desavantatges molt grans, a més s'està estudiant cada vegada hi ha més, i afortunadament he de dir que s'està erradicant. Alguna vegada jo predico així i algun mosso d'esquadra em diu: vostè és molt optimista, encara. Eh? És a dir, jo no em dedico a ser policia i no puc detectar.
En un capítol molt interessant fa una reflexió sobre la sexualitat concebuda com un regal diví concedit a homes i a dones, com un avançament dels plaers que es trobaran
al paradís. Un aperitiu dels plaers celestials. Més aviat
ben entès, no està gens malament.
No, al revés.
Tot el contrari.
Al revés.
Aquí entrena, tu aquí... calenta, escalfa, tu vés entrenant, no?
Bé, però també diuen...
T'espera una Champions.
Sí, però també diuen que s'escalfi aquí baix de manera manual o no cal només pensar en Déu, eh? El que sí és veritat que els musulmans i les musulmanes molt devots, jo no me n'he trobat cap, acostumen a barrejar, no, a sembrar, dins l'acte sexual i tots la seva preparació, ejaculatòries o fragments de l'Alcorà. A mi em costa d'imaginar, que en el clímax o que en l'orgasme s'acudeixi recitar un tros de l'Alcorà. Potser sí, i llavors ja el plaer deu ser més gran, però no li puc parlar en primera persona.
D'acord.
Però està bé que es reivindiqui... Deixa'm dir, està bé que es reivindiqui que la dona musulmana té dret a la sexualitat i a disfrutar-la. Això es diu.
Estava pensant, Dolors, que jo no sé en altres cultures i altres religions, però segons en quins moments aquells de màxim èxtasi, molts dels humans ens en recordem...
Cuidado, no es faci mal.
Ens en recordem de Déu, eh?
Bueno, potser sí.
No ho sé.
A mi no m'ha passat mai, però bueno...
La darrera pregunta de les entrevistes, Dolors, la fa la Irene de Sombina.
Ah, molt bé, encantada.
Què tal, Dolors?
Bon dia, molt bé.
Què tal, encantada. A mi m'agrada molt posar-me a internet i aviam què hi trobo, no? Sí. Aleshores, el que he fet ha estat fer l'exercici d'anar a Google, al cercador, i posar una frase, aviam quins eren els resultats que em sortien. En aquesta ocasió he posat "l'Islam és" i he escollit les 5 primeres...
propostes.
Exacte.
Què és el que diu Google?
Mira, sortia la primera proposta: "l'Islam és un peligro".
Punyeta! Pues anem bé.
Clar, les entrades et surten en funció del que ha buscat la gent. Per tant,
el
major nombre de cerques ha estat per un peligro. Anem a la segona. "L'Islam és la verdad".
Un creient diria això, però és que la veritat mai és absoluta. La veritat és relativa a cada persona.
"L'Islam és paz".
També un altre tòpic. L'Islam sí, els musulmans no tots.
Anem per la quarta i la cinquena. Vinga, va.
És interessantíssim.
"L'Islam és la religió més gran del món".
No és veritat. Bueno, si més gran vol dir que més fidels té, encara no és veritat. Ara avui són uns 1.700 milions, però encara és més gran el nombre de persones que practiquen els cristianismes, és a dir, protestants de tota mena, ortodoxes, orientals i catòlics, encara sumen més que el nombre de musulmans. Però els musulmans ja són més que els catòlics. Numèricament parlo, eh?
I la que volia preguntar-li especialment és la cinquena. Diu així: "L'Islam és incompatible con Occidente"?
Pues anem malament. Fatal, perquè a Occident hi ha hagut, i hi ha encara, molts musulmans. Per tant, no ens van vestits de verd com marcianos, ni els hem d'assenyalar. Poder tot arribarà. Espero que no, eh? Ara feia una broma macabra, ho reconec. És incompatible? Doncs no, depèn del tros d'Occident on visquis, depèn de mil coses, però evidentment no és incompatible. S'està demostrant pels carrers de Barcelona, de qualsevol poble de Catalunya, o de Madrigal, de les Altes Torres, m'és igual.
Qualsevol religió no hauria de ser incompatible, no?
Cap. Sempre que siguin discrets i no la imposin. La religió jo crec que és una qüestió personal i privada.
Dolors Bramont, a qui creu que li pot interessar aquest llibre?
Bé, són 10 capítols molt diferents de tema, Aquí n'hem tocat dos o tres o quatre.
Mare meva, és que podríem
estar-hi
moltes hores.
Fins i tot hi ha un final que a mi m'interessa molt que la gent la llegeixi, al darrer, que és una pregunta que no responc, però que intento raonar, que és si va costar molts anys, molts, que es pogués parlar de civilització judeocristiana, per què encara no parlem d'islamocristiana? Perquè els personatges són els mateixos. L'ésser Déu és el mateix. Altra cosa és com l'entén cadascú. Per tant, això és un repte a la nova humanitat i llavors es veurà que serà compatible. Però va costar molt dir judeocristiana, eh? Abans es va dir judeomasònica en aquest nostre desgraciat país.
El Islam Hoy, en aquest cas és la traducció en castellà, Algunos aspectos controvertidos, publicat per Fragment Editorial, el llibre és de la Dolors Bramont, que avui ha estat amb nosaltres, i ha estat un veritable plaer, i ja li emplaço a una propera ocasió, a no trigar massa.
Ja ho ha vist que m'agrada molt xerrar, oi?
Doncs, no, i a nosaltres ens agrada molt aprendre, Dolors. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès. Gràcies.